s'activessin?
A una persona que estava tapant a un cas d'assetjament. T'està filtrant les al·legacions del senyor Bosch. Sí? En una reunió en una presó amb un temps limitat on també hi havia potser altres testimonis. I jo crec que això no és notícia en aquest moment. Això va fer mal a una candidatura. Evidentment, el senyor Oriol Junqueras volia que s'esclarissin aquests casos, per això s'obre un cas dintre del partit i fa la feina política, que és que es destitueixi la persona que assetja i que s'acabi destituint també la persona que en aquell moment se suposava que ho estaven cobrint. Per tant, jo crec que des del partit es va fer bé, com dic en el tuit. Es van obrir tots els processos que hi ha internament i es van destituir les persones que estaven en aquell moment al voltant d'aquest cas d'assetjament.
Esquerra Republicana té altres casos, per exemple, el cas del líder del partit al País Valencià, que també ha estat investigat per assetjament, o recordem el famós cas de les declaracions de Lluís Salvador en una trucada privada on te parlava sobre quina consellera s'havia de triar en cert moment. Esquerra Republicana té uns bons protocols en matèria d'assetjament sexual i en qüestions de feminisme?
Bueno, en primer lloc, no diguem-ne, no posaria en el mateix calaix el que són les agressions sexuals i els assetjaments sexuals a comentaris sexistes, eh? En primer lloc. En segon lloc, això demostra que les agressions sexuals, les dones, les patim a tots els nostres àmbits de la nostra vida. En tots els partits polítics passa, a les nostres cases, en els nostres entorns laborals. No vivim en un entorn sa i en un entorn segur, les dones. Passa en el Parlament Europeu i passa a tot arreu. Per això necessitem aquests protocols. I els protocols arriben perquè són necessaris, però, com sempre, arriben tard per la víctima, perquè ja han passat les agressions. Per tant, els protocols són molt necessaris, però l'educació i l'entorn segurs per les dones, per poder fer la nostra feina, per poder viure en pau, encara en som més. I per poder treballar en igualtat de condicions. Per tant, segur que som millorables. Segur. Totes les dones d'aquest partit revisem aquests protocols i ens emmirarem i busquem altres referents d'altres partits, d'altres organitzacions per anar-los millorant. És evident que els volem seguir millorant, perquè mai som prou. És que mai seran prou. No hi ha ni, suposo, no he sentit mai ningú dient tenim el millor protocol d'assetjament, perquè mai som prou. I per tant, a mesura que anem tots avançant i anem coneixent i anem tenint persones de referència, advocades, persones expertes, anem millorant tots aquests processos. I amb això totes a una. És que amb això no hi ha candidatures. El problema és que surt tot això a les portes d'un congrés i surten unes al·legacions per fer mal al candidat d'una candidatura. No ho podem desvincular, que tenim un congrés al davant.
Sí,
i que
tot ho emmarquen en el joc brut de Nova Esquerra Nacional.
Ah, no, jo d'una altra candidatura no ho sé qui està fent aquest joc brut. Si nosaltres guanyem el dissabte, farem, ja ho hem dit, farem una comissió de veritat per veure què està passant en aquest partit, que és que la militància ens ho demana també, i veiem la vergonya que estem passant de que s'està utilitzant, no?, aquest tipus de campanyes en contra dels nostres líders polítics, tots, no parlo només de l'Oriol Junqueras, en el cas del Maragall, per destrossar el nostre múscul polític intern, quan el que necessitem és fer-nos forts i fortes, i el que necessitem és que el múscul polític creixi, no que es destrossi per unes maniobres polítiques internes o per aconseguir no sé quins fins polítics. Mm. Perquè està clar que això no és pel bé d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Mm. O sigui que inclouran la filtració aquesta de les al·legacions de tot el cas aquest d'assetjament exteriors en aquesta comissió a la veritat?
Veurem. El primer que estem demanant és que per què surten aquestes al·legacions. Ja estem començant, evidentment, les persones involucrades estan començant a demanar aquesta comissió de garanties què està passant. A més, aquest, és legal o no és legal que es filtrin? Perquè un informe d'aquestes característiques no s'hauria de poder filtrar. En tot cas, el tema no és, en aquests moments, esbrinar un cas que ja està totalment, que està totalment tancat, i on el partit i el president del partit i totes les persones que eren responsables en aquell partit i l'executiva d'aquest partit d'Esquerra Republicana van fer els passos correctes per esbrinar el cas que passava a exteriors. I, per tant, aquest no és el tema. El tema és per què s'estan utilitzant cert tipus de campanyes que per nosaltres són del tot negatives per aquest partit i són immorals a nivell polític per fer mal a les persones de dintre el partit.
Uh-huh. En l'esclat d'aquest cas també des de Militància Decidim, no?, s'ha reivindicat del lideratge que va exercir Oriol Junqueras per destapar el cas i per acabar cessant tant Garcies com Alfred Bosch. Aquest lideratge d'Oriol Junqueras des de la presó lliga amb el fet de que quan es parli de l'estructura B, ell sempre digui que se'l mantenia al marge justament pel fet d'estar a la presó. No sé si és una mica contradictori.
És que jo crec que el que no estem... El que s'està utilitzant és qualsevol fita per destruir, per fer mal, en aquest cas, clarament, a Oriol Junqueras. Jo vaig passar 4 anys també en aquesta dinàmica presidiària. En realitat, sempre dic que podríem deixar de pensar podríem parar de parlar de les nostres misèries penitenciàries. A la presó el temps és limitat. A la presó sovint hi ha un vidre en la comunicació. A la presó no hi entres lliurement i no en surts al moment que vols. A la presó les converses no es mantenen de manera lliure com estem fent en aquests moments nosaltres en aquesta tertúlia de ràdio. A la presó hi entres l'hora que et diuen i surts a l'hora que et diuen. Per tant, dintre d'aquesta complexitat, és evident que el president del partit, com amb la complexitat de la secretària general a l'exili, també té una altra complexitat molt diferent, però hi és. El que va fer Esquerra Republicana és passar-los el màxim d'informació, intentar estar en la mateixa pàgina de les decisions. Però és evident que les decisions s'havien de prendre en aquestes circumstàncies, amb un temps limitat, amb unes persones limitades que podien entrar, amb uns dies limitats. I, per tant, Oriol Junqueras no podia, era impossible que sapigués tot el que passava, però se l'informava del màxim. Per tant, tot plegat és una maniobra immoral per fer veure que ell tenia tota la responsabilitat de tot. La responsabilitat d'un partit no és només del president, primer, i quan se li porta la informació, sempre poso un símil personal, perdoneu per un símil personal. Quan jo entrava a la presó i li preguntava al meu marit, al Raül, si estava bé, i em deia que sí, jo li deia que sí. Tots dos sabíem que no estaven bé. Però hi ha un punt que tenim 40 minuts per comunicar-nos. Per tant, Oriol Junqueras va fer el màxim possible com a president a la presó? Sí. Però hi havia molta gent que havíem de... L'executiva havia d'assumir moltes més responsabilitats perquè a la presó no s'hi entra i s'hi surt quan es vol.
Mm. En aquesta situació, entenc que tindria sentit pel partit separar les figures de president i la figura de candidat a la Generalitat, és a dir, que no s'unifiqui en una sola persona aquest càrrec per tal d'evitar aquests casos que hem anat coneixent, no?, d'estructures B, que hi hagi una major fiscalització entre persones si se separen els càrrecs de president de la Generalitat o de candidat a la presidència i de líder del partit.
Bueno, concretament pels casos d'aquestes campanyes B no seria l'exemple, perquè els últims 7 anys de com a president Oriol Junqueras no podia ser candidat a la Generalitat. No ho ha sigut, en realitat, entre altres coses perquè ha estat a la presó o inhabilitat i hi ha hagut una trama B. Per tant, això no ens ho garanteix. Després els partits polítics posen a les primeres places de les llistes el que creu que en aquell moment més múscul polític té, més representa el partit, més cohesió dintre del partit, més la societat, no?, veu aquell líder com a possible candidat, sigui a la Generalitat, sigui un altre, i per tant jo crec que posar-nos a límits en aquests moments preventius per un tema que per aquest tema no serà, perquè l'experiència ens ho diu, amb un nom, no entenc per què ens estem fent aquesta trampa interna dintre d'Esquerra per un relat que a sobre, per Militància Decidim, no serà un problema, perquè Oriol Junqueras està inhabilitat fins al 2031. Per tant, si algú té por d'això, que voti Militància Decidim. Oriol Junqueras no serà candidat a la Generalitat de Catalunya. Està inhabilitat. És l'únic candidat que podem posar, amb el poc de que no ho serà. Per altra banda, jo crec que els caps polítics, nosaltres hem de posar tota la representació màxima política a les llistes electorals. Mm-hmm. El que sí que és veritat, i deixa'm fer un matís, és que a la candidatura de Militància Decidim, excepte Elisenda Alemany i jo mateixa, la resta de candidats, que són els motor de l'executiva, són els que fan moure les sectorials, la relació entre les cambres, totes les polítiques, per exemple, de ruralitats, etc etc, són persones que no tenen doble càrrec. No ho poden dir les altres llistes. Mm.
Entén el posicionament d'ahir a la nit de l'Assemblea de Foc Nou, que no demani el vot per cap candidatura i demani que els militants votin amb consciència, això sí, fent també una comparativa en què diu que tenen més punts en comú amb Nova Esquerra Nacional que no pas amb Militància Decidim.
Nosaltres sabem màxim respecte a la candidatura de Foc Nou, que ara, evidentment, per la segona volta no es pot presentar, i màxim respecte al que va decidir no? Doncs aquesta, la gent que conforma aquesta candidatura. Per tant, sí, ho entenc, perquè ho van decidir moltíssima gent en una assemblea, i per tant màxim respecte a aquesta decisió.
Ahir Oriol Junqueras es va connectar telemàticament a aquesta assemblea, i avui el diari Públic explica que li va tornar a oferir el càrrec de presidenta del Consell Nacional a algun membre de Foc Nou, s'havia dit Helena Solà, a canvi justament d'aquesta neutralitat en l'elecció del president, que no demanessin el vot per cap de les dues candidatures.
Nosaltres entenem que Foc Nou vol seguir sent un grup dintre d'Esquerra Republicana, i per tant nosaltres el que volem demanar-los és que segueixin sent-ho. Per ser-ho, evidentment, han d'actuar com a tal, no com una altra candidatura. Per tant, enteníem que potser la millor manera de que pugui seguir existint Foc Nou com a tal i construït com han nascut és que puguin ser neutrals davant d'altres candidatures i no que quedin diluïdes dintre d'una candidatura. Nosaltres no tenim cap voluntat de que Foc Nou es converteixi en Militància Decidim, per tant entenem que tampoc amb Nova Esquerra Nacional. No és a canvi. Nosaltres creiem que si guanyem el dissabte, les persones de les altres candidatures han de ser presents en tots els òrgans que creem o en tots els òrgans que ja hi han creats de decisió dintre del partit, perquè Militància Decidim no és el 100%, no és l'única candidatura que hi ha en aquests moments. Per tant, entenem que tots aquests moviments i totes aquestes candidatures amb reflexions molt diferents formen part d'Esquerra Republicana. Dissabte deixarem de ser Militància Decidim. Deixarem de ser Foc Nou, deixarem de ser Nova Esquerra Nacional i tornarem a ser tots Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, amb voluntat de que tots siguem Esquerra Republicana de Catalunya, els diem a Foc Nou per què no presidiu aquest Consell Nacional. Com? Haurem de veure la manera de com s'integren altres persones de Nova Esquerra Nacional a les estructures de decisió o a les estructures de pensament que tindrem en aquest partit.
Estarien disposats a cedir altres càrrecs, on, per exemple, que algú de Nova Esquerra Nacional es posés al capdavant d'aquesta comissió de la veritat que volen impulsar?
Crec que sempre hem dit Militància Decidim que estem oberts a tot, perquè tots som Esquerra Republicana de Catalunya. És que no hi sobra ningú. És que ho diem des del primer moment. Entenem que a vegades costi tornar a aquesta reflexió quan veiem que hi ha una sèrie de gent, molt minoritària, però hi ha una sèrie de gent que sí que vol destruir una part d'aquesta Esquerra Republicana de Catalunya, però nosaltres no tenim cap intenció. Per tant, evidentment, el que farem a partir de dilluns és seure a veure com tornem a ser tots Esquerra Republicana de Catalunya, d'una manera constructiva. Evidentment, que no podem seguir sent és una manera destructiva, perquè el que volem, on Militància Decidim volem, és que aquest partit torni a ser gran com ho va ser fa un temps. I tal i com estem anant internament, l'únic que fem és fer-nos petits, i això ho volem aturar. Una manera d'aturar-ho és integrant-nos un altre cop com Esquerra Republicana de Catalunya.
Clar, vostè parla d'això, i diu com es farà de manera constructiva, però com es podran asseure en una taula amb membres de Nova Esquerra Nacional després de l'agro que estem veient, sobretot a les xarxes, durant aquesta campanya pel Congrés?
No hem deixat de parlar mai entre companys de partit. Seguirem fent-ho. Una cosa és el que passa en els titulars. Quan anem a una de les trobades que fem amb els militants i hi ha 100 persones, nosaltres no veiem aquesta agro. En realitat, la gent el que vol parlar és del país que volem. La gent el que vol parlar és com tornarem a ser útils en aquest país com Esquerra Republicana. La gent en aquestes trobades de centenars de persones no ens treuen els titulars de l'agro de la premsa. No estan en aquest capítol. La gent se sent una família Esquerra Republicana. I el que hem de tornar és a portar aquest sentiment que té la militància a Seu Nacional.
Vostè, com a presidenta adjunta, si militància decidim guanyar el Congrés, quin paper jugarà en l'estructura interna del partit?
Bueno, en primer lloc, acompanyar la presidència perquè creiem que que hi hagi, no?, repartiment de càrrecs és bo. Després també recaurà en aquesta junta de la presidència tot el tema internacional, on també hi haurà un secretari general d'Internacional. Per tant, reforcem tota aquesta carpeta d'internacional que és tan necessària en un moment en què cada cop els problemes són més globals. No resoldrem només amb polítiques a Catalunya el tema de l'habitatge. També, per exemple, el resoldrem amb temes amb polítiques europees i amb polítiques internacionals. Tenim moltíssima feina en créixer, tenim moltíssima feina Esquerra Republicana en buscar i trobar vincles amb tots aquells partits d'esquerres a nivell internacional, a fer-nos forts. Hem de fer una corrent, que hi ha molta gent pensant-hi, a nivell d'esquerres, per donar respostes que són globals, com també la immigració, per exemple, per tornar-nos a unir les esquerres a nivell global. Ho veiem com ho fan de bé les dretes, no?, les extremes dretes, i per tant Esquerra Republicana vol formar part d'aquest ecosistema internacional i ho reforçarem també des d'aquesta junta a la presidència, més acompanyar, estar, decidir en totes les decisions a la presidència d'aquest partit. Evidentment, farem tàndem. Amb això vull dir que farem tàndem, que no hi haurà hi ha un president, hi ha una adjunta a la presidència, els estatuts en aquests moments, no sé si la militància ho voldrà canviar, no podem fer copresidències, que és una cosa que en molts partits ja es pot fer. No dic jo que ara que aquí posi sobre la taula canviar-ho, però és una cosa a reflexionar, però sí que hi ha aquesta visió, no?, de ser dos presidents, a més un home i una dona, que puguem liderar aquest partit de manera conjunta.
Si hi ha tendència o si hi ha allò internament alguna voluntat de fer alguna purga, de buscar allò d'intentar fer net d'aquestes estructures bé i això porta a una guerra interna al partit com a presidenta adjunta o adjunta a la presidència, farà alguna cosa per evitar-ho?
Sí, jo crec que en realitat la nostra visió, perquè així ens ho demana l'imitància, és a l'inversa. La Comissió de la Veritat sorgeix i és demanada per la militància, i ho posem en el programa Militància de Cim, però també, per exemple, Foc Nou, no?, que nosaltres diem Comissió de la Veritat, ells li diuen d'una altra manera, però al final tot és compatible, per trencar amb aquestes dinàmiques i perquè deixi d'haver aquesta guerra bruta, no per crear-ne més. No és crear la Comissió de la Veritat per tenir més problemes sobre la taula, sinó per solucionar aquells que tenim sobre la taula i no volem tapar. I per tant jo crec que la Comissió de la Veritat servirà al revés, servirà per solucionar molts dels problemes interns que hi ha ara, de desconeixement, de no comprensió perquè s'han fet les coses, de voler saber qui ha fet què i com s'ha fet per tornar a començar i que no tornin a passar aquest tipus de campanyes que ens han fet mal. És que ens han fet mal. Per tant, jo ho veig de manera totalment a l'inversa, i ho veig després de reflexionar molt amb els militants. Necessitem una Comissió de la Veritat per tenir un altre cop confiança entre nosaltres. no perquè n'hi hagi menys.
Clar, aquesta confiança, fent aquesta comissió a la veritat, no s'està dient també una mica que no es confia amb els òrgans interns del partit, amb les comissions de garanties, amb les comissions de control que ja té el partit i que haurien de servir per... justament per evitar casos d'aquests o per tractar-los quan apareixen?
Nosaltres creiem que com a militants recolzem tots els òrgans que hem creat fins ara, però això no vol dir que no siguin millorables, com parlàvem abans amb els temes de protocols d'assetjament. Tots són millorables i la Comissió de Garanties segur que és molt millorable. I la Comissió de la Veritat esperem que pugui ajudar allà on no arribava, perquè potser no tenia prou mandat la Comissió de Garanties, a arribar a esbrinar uns fets concrets per poder-los treure's a la lluny. Evidentment, aquestes comissions de garanties estan molt marcades per uns protocols, deixa'm dir, garantistes, per uns protocols que protegeixen també a les víctimes, i això ha de ser així, ha de seguir sent així. La Comissió de Garanties, per exemple, només pot actuar amb els militants del partit, però potser una auditoria externa o una comissió de la veritat pot anar a recollir molt més enllà de les competències que en aquests moments té la Comissió de Garanties. En tot cas, es fa pel bé de saber i per la voluntat de que no tornin a passar. En cap cas, perquè no confiem, no hi siguem amb els mecanismes que tinguem ara i que es poden millorar, o per acabar de barallar-nos. No, és totalment al contrari. Mm-hmm. Totalment al contrari, perquè en aquests moments, sense saber realment què va passar, no sortim d'aquesta sensació entre vergonya i de veure gent que no té cap tipus d'escrúpol per utilitzar el nostre partit polític per fins que són totalment deplorables. Mm.
Ahir al Parlament el portaveu d'Esquerra, Josep Maria Jové, va, podríem dir, elevar el to cap al govern del PSC de Salvador Illa i va dir que si no retirava l'entrada de la Guàrdia Civil a la Policia Nacional al sistema 112, retiraria Esquerra Republicana, retiraria tot el suport al PSC. Aquest és el camí, aquest és el to que ha d'agafar Esquerra davant del PSC i del PSOE també a Madrid?
Jo crec que aquest és el to que ha d'agafar Esquerra quan un PSC fa una maniobra com és desarticular les competències dels Mossos d'aquesta manera. Evidentment, és aquest el nostre to. També és veritat que ens movem a nivell global, a Madrid, a Barcelona, a Catalunya, també al Parlament Europeu, en un moment on no hi ha majories parlamentàries. Les majories es creen a base de pactes, no? I si vols estar incidint en les polítiques, has d'estar dintre d'aquests pactes. Hem pactat, ho sabem, tenim diferents acords amb el PSC i els socialistes, però el que veiem és que cada cop s'incompleixen menys. Per tant, podem fer un esforç molt gran de tenir grans pactes d'estabilitat, pactes perquè hi hagi, no?, aquestes majories que es necessiten en els parlaments, però el que no podem fer és que després tota aquesta feina, perquè és un esforç, no?, arribar a negociacions, pactar, dedicar-li hores, després no hi hagi compliment d'elles. I, per tant, una de les coses que crec que Esquerra Republicana, totes les que estem veient, ens hem de posar més forts, és si no hi ha compliment, no seguirem pactant. Tenim moltes pactes sobre de la taula, a Madrid, a Catalunya, al Parlament Europeu, i, per tant, han de començar a passar tots aquells pactes que ja tenim pactats des de fa molts i molts mesos per poder iniciar-ne de nous. Mm-hmm.
Clar, llavors, entenc que, pel que vostè diu, la possible entrada del PSC, de l'Esquerra al govern del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, és una cosa que queda molt lluny.
Bueno, haurem de valorar-ho a cada lloc i haurem de valorar-ho a l'executiva que surti d'aquest dissabte. El que sí que és veritat és que Esquerra Republicana vol incidir en les polítiques de la nostra gent perquè vol ser un partit gran per aquest país. I, per tant, sempre estarem disposats a crear majories pel bé de la nostra gent amb les polítiques que nosaltres defensem també en els programes electorals. El que també després hauríem de mirar com seguim tots aquests pactes, perquè últimament en tenim molt sobre la taula i no s'han fet. Per tant, valorarem en cada moment, sigui l'Ajuntament de Barcelona, sigui qualsevol altre ajuntament d'aquest país, sigui el Congrés, sigui el Parlament Europeu, sigui el Parlament de Catalunya, ho valorarem una a una, però sense deixar de banda tots aquells pactes que ja tenim en altres bandes de les nostres relacions. Al final és una relació política en molts àmbits parlamentaris. Mm-hmm.
Fem una breu pausa i ara tornem amb Diana Riba i també amb els tertulians, que espero que li faran algunes preguntes. Potser seran més incisius que jo. No, no marxeu, ara tornem.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ja tenim aquí a la taula els tertulians d'avui. Bon dia, David Miró.
Bon dia.
Bon dia, Meritxell.
Bon dia.
I bon dia, Jaume.
Bon dia, bona hora.
Ja teniu aquí la Diana Riba, vull dir, qui vulgui podeu començar a preguntar-li, si vols començar tu mateix, David.
Bon dia, senyora Riba. A veure, jo realment dono bastant per descomptat que la candidatura vostra, la de Oriol Junqueras, guanyarà, perquè va quedar pocs vots l'altra vegada i hauria de ser un terratrèmol que no guanyés. Però sí que em fa l'efecte que aquí hi ha una... pel que està passant les últimes hores, que hi ha la voluntat per part de... sobretot del sector de Nova Esquerra Nacional d'articular-se ja com una espècie com d'oposició preventiva, no? Vull dir que estan intentant treure el millor resultat per després mantenir l'oposició a Oriol Junqueras en el cas que guanyi durant el seu mandat. I, per tant, dificultar això que s'està dient aquestes setmanes de recosir el partit, no? No sé si vostès ho veuen d'aquesta manera. Temen que després, que tot i guanyar, s'hagin d'enfrontar després a una oposició interna molt dura i organitzada dins del partit?
Bueno, molt bon dia.
Bon dia.
Jo no ho veig així, perquè al final no estem parlant de partits polítics diferents. Estem parlant de persones i militants que militem i som tots Esquerra Republicana de Catalunya. Molts de nosaltres no hem perdut en cap moment el contacte amb persones d'altres candidatures, entre altres coses perquè portem molts anys treballant junts i perquè seguirem treballant molts anys junts. Els diputats, en el meu cas, jo com a eurodiputada, no deixarem de treballar amb altres diputats i diputades d'altres cambres parlamentàries que estan en una altra llista. I, per tant, no ho hem deixat de fer. Esquerra Republicana, estem al costat del sector pesquer des de dilluns amb la seva vaga i ho estem tots. I, per tant, seguim treballant junts, cada dia. Entenc que ara som candidatures diferents, ens presentem, però treballem perquè un cop guanyi qui guanyi el dia 14, doncs hi hagi un altre cop aquest retorn d'Esquerra Republicana i deixem de veure'ns uns i altres com a candidatures. Jo, deixeu-me dir que sóc evidentment candidat a Militància de Cim, però tinc moltes ganes de deixar de ser Militància de Cim per tornar a passar a ser Esquerra Republicana de Catalunya. La militància està aquí. Cada dia que anem a cada territori parlen com Esquerra Republicana de Catalunya. Després votaran una candidatura. Però aquí no estem davant d'unes eleccions amb partits polítics diferents. Estem dintre d'una mateixa família.
Però deixarà ferides, diguem. Aquesta
deixarà
campanya
ferides,
està sent molt dura, molt llarga, i amb acusacions, diguem...
Molt greus.
Greus i, i lletges, no?
Molt greus i molt lletges.
Com s'arregla això, llavors? Sí. O sigui, com fas... com es gira pàgina, com es gira full l'endemà amb gent que t'està acusant d'aquestes coses?
Bueno, en primer lloc, amb molta discreció. I en segon lloc, jo crec que són coses que haurem de fer més a nivell personal que a grans col·lectius. No és la militància que la tenim dividida. Jo crec que són més aviat persones concretes que estan intentant atacar a una altra persona. Hem de tornar a... Sap greu, perquè sembla un eslògan, però hem de tornar a ser tots Esquerra Republicana de Catalunya i a abraçar tothom, haurem de veure-ho. És evident que després d'un congrés tan llarg on s'ha volgut fer tan mal a unes determinades persones, doncs hi haurà gent que sortirà molt ferida, sí. Això passa quan la gent s'ataca, és així. A mi no m'heu vist atacar ningú i, per tant, intentaré ajudar el màxim possible amb totes les persones en qui haguem de fer aquesta feina, però ho farem de manera discreta i us deixar, i si és per nosaltres, ho deixarem de fer amb un micròfon, perquè al final això també té aquestes discrecions, anar-ho fent. També ho vull dir, podem veure molt aquests atacs, però aquests atacs dintre del procés congressual, dintre de la militància i dintre de les hores que ens hem passat amb els militants reunits, ha sigut un tant per cent molt baix. La gent, amb el seu màxim del seu temps, el que vol parlar és com arreglarem el tema de l'habitatge, com arreglarem el tema laboral, com arreglarem tots els temes i problemes que tenim sobre la taula. Quan obrim el torn de preguntes, la gent no va a parlar d'un tema o un altre. Sí que és veritat que ens preocupa moltíssim totes aquestes campanyes que s'han fet al marge de manera immoral i vergonyosa. Sí, però jo crec que moltes de les candidatures tenim clar que s'han de fer comissions per esbrinar la veritat. Un cop això, la resta veurem com haurem de recosir, però tothom fa servir aquest verb, tothom el fa servir. Per tant, entenc que totes les candidatures tenen clar que s'haurà de fer el màxim per tornar a recosir.
Però serà més fàcil recosir si treus, jo sé, un 60 o 70% de vots que no un 55, això és així.
Molt d'acord. Esperem que ens votin el màxim de gent possible.
No tinc més preguntes.
Sí. Doncs, tu, ara m'has fet tu la campanya, no?
Jo volia fer-me una mica pesada preguntant per Barcelona, perquè fa dos dies, en unes declaracions que va fer Oriol Junqueras en una entrevista, em vaig quedar una mica desconcertada, perquè deia... Sembla que a Barcelona hi havia un principi d'acord, però aquest principi d'acord és de fa molt de temps. I si un dia hi ha un acord ja es veurà, i si no s'arriba a cap acord, no hi haurà cap acord per votar. Però hi havia un acord, sí que es va arribar a un acord. Elisenda Alemany, que l'acompanya com a número 2 de la candidatura, va articular un acord amb el govern municipal actual de Barcelona. Aleshores, és absolutament paper mullat aquell acord, no, el que posés en aquell paper ja no serveix gens, s'ha de fer de zero...
Jo, en primer lloc, estem parlant per una candidatura. No som l'executiva d'Esquerra Republicana de Catalunya i, per tant, jo crec que a partir de dilluns guanyi qui guanyi, sigui, qui forma part d'aquesta executiva, més tots els altres òrgans que faran possible la direcció d'aquest partit, haurà de decidir. Crec que la voluntat és comencem una mica de zero. La voluntat és tornem a posar-nos en mans d'una nova executiva, d'una nova manera d'escoltar la militància i tornem a revisar aquells acords que tenim o tornem a mirar com ho comentàvem abans, com seguim tots aquells acords que tenim amb el PSC i no s'estan complint. I, per tant, una de les coses que ens demana la militància és tenim molts pactes amb el PSOE, amb el PSC, en diferents cambres parlamentàries, ho estem mirant de manera individual, perquè no ho mirem de manera col·lectiva, mirem què s'està fent i què no s'està fent, i després seguim endavant amb aquesta relació política que tenim amb el PSC i amb altres, amb els comuns i amb altres partits polítics. I, per tant, una mica també ens ho demana la gent, Comencem a mirar la globalitat, perquè venim, és veritat, d'una època política en què hem fet, en diferents àmbits, pactes, també perquè hi hagi majories parlamentàries, i volem ser. Nosaltres no volem que no hi hagi majories parlamentàries en un Parlament, com pot ser l'europeu, si pot ser el màxim d'esquerres possible, si hi podem incidir.
Per tant, comprenc que quedaria descartat un escenari que es va comentar, almenys en passadissos municipals, que és que es resolgués el Congrés d'Esquerra i aquest mateix Nadal hi hagués un pacte de govern a Barcelona i passat el Nadal ja normalitat.
Jo, com a candidata a la Junta de la Presidència d'una candidatura del Congrés, no puc respondre així. Si vols, en parlem a partir de dilluns. Si hem guanyat i jo sóc adjunta a la presidència, et podré parlar com a Esquerra Republicana a Catalunya.
Bon dia, Diana. Jo tinc una pregunta al fil del que parlava abans amb el David. Estic d'acord que, evidentment, hi ha hagut una campanya en la qual crec que la ciutadania ha rebut pocs inputs sobre polítiques. Parlaves de la pesca, per exemple, però el que ha arribat és temes personals, bralles a nivell personal i una mica de guerra bruta, missatges molt negatius. Evidentment, parlaves de recosir, totes les candidatures han fet servir aquesta paraula, de recosir, i estic d'acord que això demanarà, perquè el partit es refaci, molta discreció i molta portes endins. Tanmateix, és veritat que hi ha hagut un tema que no s'ha tancat, que no s'ha resolt, que és el que es coneix com, no sé com dir-ho, l'estructura B, els cartells, els ninot, etcètera, etcètera. Que va haver-hi un informe que després sembla que no era el definitiu, etcètera, etcètera. I, per tant, aquesta, que tu deies abans, Comissió de la Veritat, diguem-li com vulguem, algun dia farà un dictamen. I aquest dictamen, per molt que sigui intern, transcendirà els mitjans de comunicació amb tota probabilitat. I, per tant, és possible que aquestes guerres personals ara, a partir de dilluns, quedin més soterrades, però aquesta oposició més o menys organitzada, o la gent que pugui estar desencantada, o els perdedors, o qui sigui, d'aquí unes setmanes o uns mesos, amb el dictamen, torni a sortir tot això. Vull dir que potser hauria estat millor, i sé que no és la teva responsabilitat, tancar aquest tema abans de la campanya, abans de les eleccions, perquè aquest tema ara ha quedat obert, que no serà culpa de la nova executiva, però que hereta una problemàtica que, a més, a nivell mediàtic se n'ha parlat moltíssim.
No puc estar més d'acord. Formo part de l'executiva d'aquest partit com a portaveu del Parlament Europeu, d'aquests càrrecs que no van votar la militància, però sí en formo part, i s'ha demanat per activa i per passiva des de molt abans d'estiu, que això es resolgués abans d'aquest estiu. Exactament pel motiu que estàs dient. No ha sigut així, doncs ho haurem d'entomar després. És una realitat que ens trobem i, per tant, el que no farem és amagar-la. És una realitat que ens demanen els militants que no ho amaguem sota un paper. I és una realitat que és tan així que dos de les candidatures ho portem en el nostre programa electoral. Perquè si no arreglem aquest tema, no podrem seguir caminant endavant. Un dels problemes actuals en el partit és que la gent no sap com posicionar-se davant d'aquestes campanyes, perquè no té tota la informació o perquè creu, perquè el que sabem és el que s'ha dit als mitjans. I, per tant, això mai és del tot... No hi ha tota la informació, o n'hi ha part, o sí que hi és, o no hi és, no ho sabem. I, per tant, per això posem de manera contundent, en el nostre cas es diu Comissió de Veritat, en el cas de Foc Nou es diu una auditoria externa, faré.
Bueno, jo crec que no és una comissió de la veritat que una auditoria externa, no?
No és el mateix.
No,
dius, perdona?
No dic que jo crec que no és el mateix, que
no,
dieu
no, no.
Que són noms diferents, però jo crec que són coses diferents, no?
Sí, són coses diferents.
El mateix objectiu.
Al final té l'objectiu final, i per tant, no té per què ser... pot ser complementari tenir una comissió de veritat i una auditoria externa. Sí, sí. Per tant, no podem avançar més fins que no s'acabi el Congrés. Nosaltres portem unes propostes i després executarem a les persones que guanyin aquest congrés. No, no podem parlar com a executiva. Jo no puc venir a parlar com a executiva. Proposem les propostes. Però és molt evident que això tindrà un impacte. No? Preguntava, suposo, per l'impacte. Tindrà un impacte, però que també serà positiu l'impacte d'aquesta informe. Per molt dolorós que sigui, perquè al final podrem passar a una altra etapa on no es tornin a reproduir aquest tipus de campanyes.
Pregunto només, subpregunta, i per què no es va resoldre això abans de l'estiu, com veu demanar? Per què no ha sigut possible?
Jo no tinc resposta a això. Ho sabrem amb la Comissió de la Veritat, suposo.
Però no, l'executiva no ho havia... O sigui, qui va prendre la decisió si no ho va fer l'executiva del partit?
No, hi ha uns informes dels comitès de garanties, però també és veritat que haurem de saber com es va actuar i de quina manera. No en sabem més del que hi ha sobre la taula.
Diana Riba, candidata adjunta a la presidència de Militància Decidim. Moltíssimes gràcies per haver vingut al matí a Ràdio Estel a respondre a totes les preguntes meves i de tots els tertulians.
Gràcies a vosaltres pel temps.
Que vagi molt bé la campanya. Fins dissabte.
Gràcies.
Fem una breu pausa.
Ràdio Estel. Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Ofertes de Nadal a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertesa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el llom de vaca sense os a 15,95 € al quilo, o la segona unitat amb el 50% de descompte del pernil o espatlla ibèrica Sánchez Alcaraz de 150 grams a 5,75 €. Caprabo, amor etern al Nadal.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però quan vaig conèixer Los Tilos, vaig saber que estava fent el correcte. Aquí rep atenció especialitzada i jo tinc la tranquil·litat que està ben cuidat, en un espai segur i acollidor. A Los Tilos, el meu pare no només està en bones mans, és a casa.
Visita Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona. O troba'ns també al 93 450 7000 i a bastondeoro.com. Ja pots comprar el calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Fins al 22 de desembre aconsegueix el teu per 6 euros. Aquest any dedicat al jubileu 2025, l'any de l'esperança. Vine a buscar-lo a Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem per correu prèvia despesa d'enviament. El calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana t'espera. Recorda, tens temps per comprar-lo fins al 22 de desembre. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Un canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Un canal online amb l'Eucaristia diària, espais de contingut religiós i música espiritual. És Ànima Estel. Troba la ràdio estel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online al teu servei. Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. Al matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Tres quarts de deu, ja estem aquí en temps de tertúlia amb en David, la Txell i en Jaume. En fi, és que sembla mentida que 48 hores falten, per aquesta segona volta d'Esquerra.
Per favor, que s'acabi ja.
Que s'acabi ja. Llavors arrencarà el procés el per...
És que jo crec que el problema és...
Congrés de la Política.
La ressaca.
Exacte.
No, i que continuarà la baralla interna.
Les nits de festa molt llarga deixen una ressaca molt llarga.
Molt llarga, sí. Clar, és que hi ha aquesta qüestió, no?, del partit, que tots les candidatures, tots els participants, quan els hi preguntes, tots et parlen de recosir, de refer el partit, de curar ferides, d'allò, però, clar, és que tu veus la campanya i penses, és que... Uf! Hi ha molt per recosir, hi ha molt de tros entre un lloc i l'altre. Fa falta molt de fil aquí per recosir sí. Tot això.
També és cert que ningú s'esperaria que diguessin que després de les eleccions es matarien entre ells més. Vull dir que dir que han de recosir crec que és obligatori que ho diguin. Jo hi ha una cosa que m'agradaria que passés, que és que, a més, em recordo que abans parlàvem amb la Diana de les eleccions nord-americanes. Jo he de dir que pensava que guanyaria Donald Trump, però, a més, desitjava que guanyés ell, o és igual, o guanyés la Kamala Harris per molta diferència, perquè no hi hagués el que va passar a les últimes eleccions americanes, no? Que hi hagués disputes i lius. I, per tant, abans el David ho deia, jo m'agradaria, pel bé d'Esquerra Republicana i pel bé en general del país, que la candidatura que guanyi bé. Perquè si un guanya per 48 a 52 o molt ajustat, la possible temptació del perdedor de fer la guerra interna serà molt gran. Per tant, si un guanya de manera clara, inequívoca, jo crec que és millor per la direcció que surti, i com que crec que el que s'opera Esquerra és bo pel país en general, perquè és un partit que pots votar o no, al marge d'això és un partit central de la política catalana, forma part de molts governs, és un partit històric, per tant, jo no vull que Esquerra acabi malament, i per tant, que la nova direcció surti empoderada, en el sentit que sigui, però empoderada per recollir el més possible la situació que s'han trobat.
Dins de la ressaca hi han diversos pactes que estan a l'aire o decisions sobre pressupostos a diverses institucions que haurà de prendre la nova executiva. Exacte. I alguns d'ells, com un pacte a Barcelona, l'ha de votar la militància. Per tant, aquí tenim una nova, diguem, campanyeta interna mini-electoral.
De Barcelona.
De Barcelona, en el cas de Barcelona. Ja va estar a punt de votar-se un pacte, es va suspendre
per raons estranyes.
Per raons d'aforament. Oficialment era raons d'aforament. Diuen que anava a guanyar el no. És a dir, o que hi havia molta gent molt enfadada a la cua. I quan exacte. La gent vota enfadada, normalment això ho carrega el diable.
Entre ells un excandidat.
Gent de moltes menes, de moltes edats. Era bastant transversal la gent que hi havia a les cues, però hi havia un ambient de mala maror. I, per tant, clar, si ara s'han de ratificar pactes o fer pactes de nou el proper any, durant el proper any, doncs això torna a posar el partit davant del mirall. És incòmode. Si no queda ben tancat, si ben tancat del tot, això no és màgia. Vull dir, l'endemà no es posarà tothom d'acord i serà una pinya. Però si no hi ha un mínim d'acceptació del resultat, doncs serà molt complicat el proper any.
Per mi la clau, bueno, el número, als periodistes ens agrada posar números, i veure, intentar objectivar-ho. Per mi és el 60%. O sigui, si Junqueras aconsegueix el 60 o més, diguem, és una victòria clara, incontestable, i per tant ho tindrà més fàcil. Menys el 60, llavors, bueno, doncs s'haurem de veure. Però clar, si és un 55-45, doncs aquí tens una part molt important del partit que t'estarà a la contra, no? I per tant s'haurà de veure què passa. No? Vull dir, jo crec que aquesta és la lectura que farem el dissabte a la nit. Jo crec que és difícil que Junqueras tregui més del 60%, tal com està la correlació de forces. I per tant, jo sí que auguraria una digestió complicada d'aquest congrés.
T'obliga a ser més prudent, no? Per fer pactes no pots apostar, no pots fer unes apostes molt atrevides si en mig partit no està amb tu,
diguem. Sobretot perquè ara ja... O sigui, tot és una mica fals, perquè, a veure, els de Nova Esquerra Nacional són els que van pactar, van fer l'acord d'investidura amb l'Illa. O sigui, és l'executiva actual, diguem, no? I per tant, però vaja, jo estic segur que l'endemà del Congrés estaran en contra de tots els acords amb el PSC, però no ho faran perquè ho pensin, ho faran perquè és la manera de desgastar, serà la manera de desgastar el lideratge d'Oriol Junqueras, i per tant tindrem aquesta situació, i Junqueras, evidentment, com tu dius, Meritxell, no tindrà la mateixa autoritat. No tindrà les mans tan lliures. Jo crec que llavors haurà de recalcular l'estratègia, segurament, i fer-ho de manera com més lenta. Però vaja, si ens pensàvem que això ja s'acabaria aquí i que ja està, i que hi hauria una acceptació del resultat, com passa als Estats Units, no? Que encara que guanyis per un vot, doncs has guanyat, i l'altre calla i s'ha acabat. Aquí sembla que això no passarà i que la fractura interna d'una manera continuarà. Ara, també és veritat que no és fàcil mantenir una oposició interna tan dura basada només en temes personals, jo crec. O sigui, és més fàcil si hi ha temes ideològics de fons. Però si tot això es basa en anar contra el Junqueras, és possible que al final...
Hi ha una tradició, Esquerra?
Sí, no, és cert.
Les famílies portaven nom de cognoms.
Ja.
Xarcosistes, portavellistes, carotistes... No tenien nom ideològic.
No.
Sí.
Hi ha una tradició, per cert, en general, que és que l'oposició interna es domestica, diguem, si es té poder, perquè es poden repartir càrrecs al govern, institucions, on sigui. I és que ara no és el cas. De fet, la Meritxell parlava de Barcelona, que per mi hi ha una virtut i un pecat si Esquerra entra a governar Barcelona. La virtut és que, evidentment, entrarà gent a governar la ciutat i, per tant, Esquerra podrà posar persones internament que puguin ser més o menys crítiques o premiar persones que hagin estat a les candidatures de militància de Cidim si és que guanya Oriol Junqueras. La part difícil que jo li veig i que hi ha una dificultat afegida és que si la persona que entra de tinent d'alcalde de Jaume Collboni és Elisenda Alemany i és secretari general d'Esquerra Republicana, jo li veig una dificultat, perquè serà una persona lliure a l'hora de decidir els pactes una persona que és tinent d'alcalde d'un alcalde socialista? És a dir, jo que vaig ser corresponsal al País Basc, una gran virtut del PNB és que la direcció no està al govern. El Lehendakari forma part del Euskadi Burubatzar, però està allà com un mes. Són majoria els que no es dediquen a això. Per tant, pot decidir trencar pactes amb tota llibertat. Si Elisenda Alemany és tinent d'alcalde i d'aquí 2, 3 anys, 6 mesos, quan sigui, hi ha una decisió de trencar els acords, no sé fins a quin punt ella tindrà una decisió lliure totalment desvinculada d'interessos personals.
Per la ciutat de Barcelona, el més important en aquest mandat en què no hi ha majories, tampoc n'hi ha a Catalunya, però no hi ha unes majories articulades, és que tothom sàpiga una mica quina és la seva estratègia. Perquè, si no, és impossible pactar res. Estem tots sempre com en un temps mort, acabant d'esperar algú... És com quan vas d'excursió, no? I sou un grup de 80 i sempre n'hi ha un que... No, és que no ha sortit del bar, encara no ha sortit de l'hotel... No podem marxar encara? Vinga, esperem. Clar, vull dir, el maig és meitat de mandat, ja. Els governs poden anar fent coses sense tenir majories fixes, però poden fer més coses si tenen majories estables, dins o fora el govern. Això, mira, va com va, diguem. Però si tenim mig hemicicle o mig ple dubitatiu...
Distret.
Bueno, distret,
coses,
però perquè no pot. No té les mans lliures, té les mans ocupades cuinant un pastís, no pot estar construint una casa. Les dues coses alhora no les poden fer. Llavors, això ens ralentitza a tothom. No és Esquerra l'únic partit, que també té les mans ocupades fent pastissos, però necessitem, perquè el país acceleri i Barcelona acceleri, que tothom ja es posi a saber què vol fer. O oposició, o governar, o què?
Però té raó el Jaume en una cosa, que és aquest doble barret és difícil, és complicat, perquè imagina't que Esquerra decideix que no vol entrar a l'Ajuntament de Sant Cugat, o que no vol entrar al de Sabadell, i va a l'Hisenda Alemany com a secretària general a dir als d'allà: vosaltres no heu de pactar amb el PSC aquí. I aquells diran: però si tu estàs pactant amb el PSC. Vull dir, quina autoritat moral tens tu per... No? Saps què vull dir? Vull dir que al final... Jo crec que aquí has tocat un tema que és bastant interessant, que és aquesta, bueno, doble condició de càrrec institucional i càrrec intern de partit i les contradiccions que poden tenir. Però, bueno, al final, el Junqueras ha buscat també una cara coneguda, no? Algú, diguem, amb una certa projecció per intentar captar també el vot de Barcelona, vull dir que al Exacte. Final... però és veritat que tot té...
És més difícil, però no ho veig impossible, diguem.
No, evidentment.
No
és impossible, exacte. Sí.
Al cap d'un any em sembla normal.
A mi m'explicaven gent d'Esquerra que hi havia com un... No dir-ho malestar, però una sensació estranya de que per primera vegada la direcció màxima del partit era de Barcelona o ara metropolitana, perquè Esquerra és un partit que s'ha acostumat sempre a tenir dirigents, vaja, Carlos Rovira de Tarragona, Joan Puigcercós de Ripoll, Marta Rovira de Vic, sempre el Pere Aragonès de Pineda, i és el primer cop que tenen dos candidats de Barcelona i de Sant Vicenç dels Horts, que a efectes pràctics és àrea metropolitana. I gent d'Esquerra, que jo conec, deien... ho vivien estranyament, no? Dient, és un partit molt barceloní, se'ns convertirà. I jo recordo que els vaig dir, sí, però és que la majoria de votants, agradi o no, sí, estan en aquesta conurbació, no? Vull dir, potser també és bo que hi hagi dirigents molt ficats a tot arreu, no?
Més enllà i tot, la Federació de Barcelona té sentiment alternatiu, diguem.
Des de sempre.
Sí, des de sempre.
Quan heu dit lo de...
Són diferents, són els de Barcelona, són la Fede de Barna.
Ara serà el mainstream, no?
Clar, sí. I ara està al mitjà. Ser els protagonistes del musical és com una sensació molt estranya, efectivament.
El que us anava a preguntar també, dic, no sé si creieu que el cara a cara d'aquest vespre aclarirà alguna cosa... Si realment servirà per dilucidar algun dels aspectes que quedi per debatre en aquesta campanya, o ja simplement és un tràmit de cara a dissabte. Si és una com s'ha de fer perquè ja s'ha quedat així i perquè pel debat intern queda bé, però ja... No sé, perquè veient el debat que va haver-hi a l'anterior, a la primera volta, el de presidents, el de secretàries generals, no, perquè aquell sí que va ser animat, però el de presidents, gairebé s'anaven donant la raó els uns als altres i amb prou feines debatien. La feina era de... Em sembla que era l'Oriol Duran, el que l'estava gestionant el debat, el moderador, i feina tenia que es responguessin els uns als altres. I clar, no sé si la sensació és aquesta, o a canvi aquesta vegada ja s'hi arriba molt més tens entre les dues candidatures. Veure,
jo crec que Junqueras, que és el que és favorit, diguem, intentarà que sigui un debat de tràmit i crec que no entrarà en el cos a cos, crec, perquè tampoc li convé. I llavors la incògnita és si Godàs intentarà entrar en el cos a cos, tot i que jo crec que va en contra del seu ADN, diguem. No és un personatge agressiu, ni és una persona, diguem, que està programada per fer aquest paper, crec, tot i que li estan fent fer, diguem, per la campanya. Bàsicament jo crec que és veure Godàs fins on arriba, diguem, en els seus atacs a Junqueras, i crec que Junqueras igualment tampoc entrarà. Tampoc crec que això sigui molt, molt definitiu. Em sembla a mi, diguem, no crec que la gent estigui pendent per decidir el vot.
El manual de qualsevol campanya és que el que va guanyador minimitza el risc. Per tant, jo estic d'acord amb el David, el Junqueras no crec que avui vagi a dir cap conill de la xistera ni cap cosa última sorpresa, diguem. En tot cas, li tocaria a Xavier Godàs, però el seu tarannà precisament no és aquest. Per tant, jo crec que també ho deies tu molt bé. Jo crec que semblarà estrany que hi hagi dues candidatures, perquè tota l'estona jo crec que en allò substancial i política estan bastant d'acord, i no crec que en un debat públic, públic, és un debat de la militància, però és un debat que serà públic, es tirin els pats pel cap en directe.
És que els debats, el més rellevant és no pifiar-la, diguem. Sí, els debats es perden més que es guanyen.
Has de sortir viu.
Has de sortir, sí, sencer. O sigui, és el que li va passar a Biden, no? Que va fer aquell debat que en què no se'l veia que no sabia contestar, se'l veia vell, i això li va ser letal. Si aguantes el tipus... Si tots dos van a la defensiva, per tant, a jugar segur, terreny segur, no fica la pota, doncs no servirà de molt, diguem. Sí, a no ser que un dels dos de cop s'hagi llevat avui malament i digui alguna cosa molt políticament incorrecta i se li aixequin una part de votants, però... de lectors, vaja. Però és improbable.
I al final, ahir al vespre, es va acabar, no, de d'aclarir una mica també l'escenari amb el posicionament aquest de Foc Nou, que al final no demana el vot per ningú. Això sí, després publicava dins el seu argumentari un compliment de les seves propostes i sí que posava com més tics verds a la llista de Nova Esquerra Nacional i més vermells a la de militància Decidim. I proposava als seus membres i als que l'havien votat a la primera volta que votin amb consciència, deia.